Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui tenim dos convidats de luxe, l'Alba Careta i l'Enrio, que és el sobrenom d'Enric Verdaguer, que ens venen a presentar el seu nou disc, o projecte, Udols. Benvinguts.
Que bé,
hola, gràcies.
Gràcies.
Doncs, abans de parlar d'Udols, m'agradaria al públic saber una mica de vosaltres, val? Llavors us preguntaré una mica sobre la vostra trajectòria, perquè veurem que hi ha alguns trets comú que teniu bastant, crec. I bueno, començo amb tu, Alba, per ordre alfabètic. Vale? Tu vens d'una família bastant musical, no? La mare era professora.
Exacte.
I el teu germà és el guitarrista i quasi en aquest últim disc bastant important, no, el Santi?
Exacte. Clar, de fet, jo quan vaig néixer el Santi tenia 18 anys. Llavors ell ja tocava molts grups, potser menys grups de rock, però sí que jo recordo créixer envoltada de músics perquè sempre assajava una casa i llavors jo doncs baixava allà, m'estava amb ells i tinc la sensació d'haver viscut la música d'una manera molt natural a casa. La mare, clar, era professora de música d'una escola de primària. Llavors, vulguis que no, ella també m'ha passat aquesta passió, no? I jo crec que pujar així també hi fa molt després viure la música d'una manera, doncs, això, molt natural.
I tu tens dues veus, una és la veu i l'altra és la trompeta, però el teu germà va començar amb guitarra, perquè tu vas escollir la trompeta?
Bé, no ho sé gaire, perquè quan la vaig triar, de fet, tenia 8 anys i jo era supertímida. I de fet no ho vam entendre perquè clar, la trompeta sona molt fort, si tu vols passar desapercebuda no és un instrument, però després al cap d'uns anys els meus pares em van explicar que el meu avi per part de pare, ell havia estat corneta del poble i jo no l'havia conegut ni sabia que ell havia fet això, però m'agrada pensar que això és com la seva herència, no? D'alguna manera que m'ha passat la passió per aquest instrument.
És algo genètic.
Sí, sí, sí.
I el jazz també és genètic o d'on surt?
Jo diria que sí.
També.
Molt. Perquè, clar, el Santi, com us comentava, tocava en grups de rock, assajava una casa i molt de soroll. Fantàstic, preciós. Però, clar, ell de seguida va tirar pel jazz, llavors, vulguis que no, ja de petita ell em posava discos de Chet Baker per anar a dormir. I el meu poble és un poble on no hi arriba el jazz. Vull dir, molt difícilment jo hagués acabat el món del jazz si no hagués estat per ell, que m'ho anava introduint i quan podia tocar una mica de seguida, va, Alba, que t'ensenyo un estàndard i toquem junts. I també era la nostra manera de jugar, no? Perquè el Santi era molt més gran que jo i és el meu germà, vull dir, havíem de jugar d'alguna manera. I al final, doncs, tocar aquesta música ha sigut com la nostra manera de jugar, com ho estem fent fins ara encara.
I llavors, quan vas saber que et volies dedicar a la música, va ser des de sempre o a quina edat més o menys vas dir esto es lo mío?
Clar, jo diria que bueno, a l'ESO que ja et comencen a guiar, no?, cap on vols anar, hi ha com una tendència que a dir-te que no siguis músic perquè no et guanyaràs la vida. I això és el que em van una mica inculcar a mi i quan vaig arribar a casa li vaig dir al meu germà no, és que vull fer el batxillerat científic perquè bueno, potser científica tal, em va dir, però què estàs dient? Però tu veus que és el que et fa feliç, que ja estava fent concerts, ja estava tocant molt i m'encantava, i dic, és que si et fa feliç fer això, és el que has de fer. I ell, clar, ell ho tenia molt clar i veia molt, bueno, que aquest estil de vida és el que a ell li agradava i que segur que jo seria molt més feliç fent això i m'ha ajudat molt tenir-lo al costat en moltes decisions així.
Però llavors va arribar un dia que vas decidir marxar, primer a l'Alla, després a Amsterdam. Per què el marxar?
Jo estava estudiant aquí, vaig fer 2 anys a l'ESMUC, però no m'hi acabava de trobar bé. Bueno, tenia molts amics que ja havien anat allà i me'n parlaven superbé. I clar, no només per l'escola, perquè allà tenen molts més recursos culturalment i pedagògicament també. Vull dir, allà a l'escola hi anaven molts més artistes internacionals, hi ha moltes més oportunitats. Crec que el pla d'ensenyament també estava molt millor allà. I culturalment també crec que hi ha molta més passió pel jazz a Holanda que aquí. Llavors això es tradueix en que hi ha molts més clubs per tocar, hi ha més gent, no?, que et coneix i et diu, et veu d'un concert i et tornen a venir a veure i agraeixen molt que estiguis allà i que segueixis amb els teus projectes, i crec que aquí és difícil de fer això.
I aquest any ha arribat el tercer disc,
Teia,
que barreges jazz, però també per la música d'aquí, però això ja tenies aquesta tendència, no, abans?
Sí, de fet ho he fet des de sempre. El jazz és una música que m'agrada molt, però no me la sento meva. O sigui, m'ha donat molt, m'ha donat totes les eines per improvisar, per sumar-me a altres músiques, però justament també estant a fora de casa necessitava com ensenyar d'on vinc i el que sóc, no? Llavors, aquí ja ho feia, però fora encara més. Allà vaig començar a fer cançó, bueno, majoritàriament de la nova cançó.
Però el primer disc es deia Origins, no?
Exacte, sí, sí. I al final també és la música amb la que he crescut i per mi té molt sentit doncs, poder-la versionar.
I perquè entre el segon, Alades, i el tercer, hi ha hagut un lapse...
Bé, 3 anys.
3 anys.
Sí, bé, està bé.
Sí?
Sí. Bueno, perquè ara que hi ha aquestes coses que les discogràfiques has de treure un disc cada no sé quan,
exacte.
Jo això més ben igual, trec la música quan necessito treure-la i ja està.
Vale, doncs ara anem pel company.
Va, Henry.
Henry o Enric? Pregunta el milió.
Les dues coses.
Les dues coses
estan allà.
Una de cada.
Una de cada.
Però Henry ho ve pel tema del Facebook, no?
Sí, exacte, com ho saps?
Informo abans de venir.
Sí, és l'àlies musical.
Però això va néixer... Bueno, ara arribarem. Els teus orígens.
Els meus orígens.
Els teus orígens. La música d'on et ve?
D'on em ve? Mai ho he acabat de saber del tot, perquè a casa meva no són músics, no són artistes, no són... Llavors, simplement sé que als 13 anys jo vaig conèixer un amic que ell ja tocava la guitarra i em va fascinar com tocava, i a partir d'aquell dia jo vaig dir, crec que m'agradaria molt tocar la guitarra. I va haver-hi molta resistència pel meu entorn en un inici, la veritat, perquè de petit també feia molts esports i se'm donava bé també, llavors era com un canvi sobtat de disciplines, no? Però no, jo vaig insistir i al final doncs seguim insistint.
I llavors va ser Teen Star, no? Vas treure el primer disc que es deia Monstrac.
Sí.
Vas fitxar per Sony i de cop i volta dius, com l'Alba, me voy.
Sí, va ser una... No sé si una aventura o una fugida, perquè bueno, les coses es van anar posant a lloc i jo vaig experimentar tot això de treure un disc amb Sony, amb una multinacional. Clar, era el meu somni treure un disc des d'adolescent, diguem, des que vaig començar a escriure cançons quan tenia 16 anys i es va complir, no? Molt d'hora, més d'hora del que m'imaginava. Però després vaig començar a veure que jo volia fer més coses i que sempre havia pensat que volia viure fora del país, no? En algun altre lloc. M'agradaven molt els idiomes i viatjar i conèixer gent d'altres cultures. I bueno, van ser com una combinació de coses que van fer que jo em vaig plantar i vaig decidir deixar pues, tot el que anava treballant aquí i vaig dir, ve molt de gust ara mateix. Vaig pensar que el que m'ompliria molt era marxar a Liverpool. I vaig anar a parar a Liverpool.
4 anys.
4 anys he estat.
On va estudiar el Paul McCartney?
Exacte, bueno, era l'escola, antigament havia estat l'escola de primària del John Lennon, físicament l'espai, i ara mateix és una universitat d'arts de tot tipus que va ser fundada pel Paul McCartney.
I que vas conèixer.
I vam conèixer, sí, vam coincidir, sí.
Com va ser l'experiència del Paul McCartney?
Pues, em costa de descriure, la veritat. No, era una cosa que, si més no, idealitzaves o idealitzes, no? I fins que passa, i després ho has de processar. Clar, és que és una llegenda, aquest home, amb tot el que comporta allà a Anglaterra. És un sir, que vol dir que és una persona molt respectada. I que es plantés davant meu i em donés un pin, que m'ha donat un pin... em donés la mà, va ser com
tocar història
bonic. Sí.
Vale, llavors tornes a Barcelona i treus el teu primer disc com a
Henry, exacte.
Somewhere Sometimes. Que diguem el que fas és una mica treure com penes i dolors, no?
Sí, perquè va ser com aquest moment també que va coincidir amb la pandèmia i jo vaig tornar d'Anglaterra, pues part de les raons, una era aquesta, que la pandèmia va canviar moltes coses i vaig tornar i aquí em va costar com molt resituar-me i tornar els lligams i els vincles tant amistats com familiars com d'espais que havia deixat enrere d'alguna manera, no? I em va costar molt com reubicar-me i la manera que vaig trobar de poder-ho canalitzar i processar va ser fent cançons i va sortir aquest disc Som Temps, que parla d'això, que parla de la nostàlgia, de no deixar enrere el passat, no? I estar allà una mica anclat fins que després de fer tot aquest disc vaig entendre que aquesta nostàlgia era una cosa molt bonica i molt bona perquè significa que has viscut coses
és lo que
dignes
dius tu,
i xules.
Nostàlgia positiva.
Sí, sí.
Com
clar, és una mica com depèn de la lent amb la que llegeixis les coses i jo fins a un punt pues, ho llegia de manera molt pessimista i molt trista i melancòlica, però arribat un punt vaig canviar de banda.
Doncs com podeu veure, Viatgers, sí. Primer disc, bueno, un disc aquest any, i bueno, ara sí que anem a parlar una mica del projecte que ens venim a presentar. Però abans de parlar d'ell, ens heu vingut a fer un regal. I ens tocareu un dels temes. Quin serà?
Serà Angelina, una cançó de Bressol, que en realitat és una sardana.
Exacte.
Però l'hem adaptat en aquest disc de cançons de Bressol.
Doncs anem a escoltar-la.
Nanuneta, nanuneta, no, que filleta la mare di un sol i la mare li canta la nuneta. Nuneta, no, nito, Bressol.
Moltes gràcies, quin luxe. Sona una mica així oníric, però bueno, tot el disc sona així.
Sí.
I aquest projecte de recuperar les cançons de Bressol, respecte a una enregistrades, entenc, que són d'unes 1.700 cançons per cantut.
Exacte.
D'on surt el projecte aquest? Com arriba a vosaltres?
Clar, això surt a partir del projecte del Cantut, que ells tenen diferents branques en el seu projecte. Tenen, en primer lloc, un arxiu d'això que hem dit, de 1.700 cançons superben classificades, de les quals una classificació són les cançons de Bressol, però a més, ells tenen un festival del Cantut que passa al novembre. I a més, tenen produccions, que ells s'encarreguen doncs, de fer encàrrecs amb músics perquè nosaltres versionem les cançons de manera que no quedin només en un arxiu, sinó que també prenguin vida i segueixin evolucionant. Llavors va ser en Francesc Viladiu del Cantut que em va trucar a la porta i em va dir: "Ei, Alba, fem alguna cosa, fem una producció." La tercera producció seria en aquest cas, després d'en Belda i Sant Josecs i Anna Ferrer i Paula Grande. I justament coincidíem que ells també havien fet un petit projecte de recuperació de cançons de Bressol a les escoles de Cassà. Llavors tenien com un arxiu de totes aquestes cançons que havien recollit a les escoles. Vaig tenir claríssim que havia de ser amb cançons de Bressol també, en aquest cas la producció, i vaig trucar a l'Enric, que no ens coneixíem, de fet.
No,
i ha sigut un plaer, sí, retrollar junts.
Està molt guai.
Com ho vas rebre tu, això, Enric?
Home, doncs, clar, jo l'Alba no la coneixia, sabia que tocava la trompeta, que era, venia del món del jazz. Clar, era com una cosa curiosa, de cop, fer una col·laboració amb algú que a nivell artístic i creatiu, aparentment, no, teníem certa distància, perquè jo no faig jazz, jo faig folk, pop, no sé, contemporani.
Tu vas al folk.
Sí, a mi m'agrada molt el folk. Llavors em va semblar un molt bon repte i una aventura també. A més, com que la temàtica era cançons de Bressol, a mi això també em va agradar molt, em va semblar interessant. Jo que, doncs això, m'agrada molt la música tranquil·la i això.
Sí, però sí que he trobat un punt comú i a més crec, diguem que els tots heu proposat la vostra marca en els temes.
Sí.
En el tema del jazz es nota, el tema del teu folk tranquil també. A mi, en el meu cas, les cançons així més folk m'han portat a la mitjana, diguem, i el més jazz cap als clubs dels anys 20-30, i estan pensant, i són cançons de Bressol. O són coses meves, m'ho he imaginat, o...
Bueno, jo crec que és una reflexió real de la posada en comú dels nostres dos universos i si no, no ha estat una cosa pensada ni premeditada, simplement hem fluït, pues, cadascú amb les seves virtuts i qualitats i les hem posat allà sobre la taula i hem fet el popurri aquest de coses que tenim cada un.
Des del principi, no? Ja vam trobar que
les veus sobretot,
casaven superbé, no? També per tons, per moviments, i vam triar molt jugar amb això, no?
Sí, sí.
I també ha tingut un paper molt important el meu germà, el Santi Careta, que ens ha fet la producció.
Ah, sí, que anava a preguntar-se.
Ah, això mateix.
Sí, sí. Hi ha dues peces claus, amb nom, diguem, una és el teu germà. Uh-huh. I com ha estat aquest procés, precisament, que anaves a explicar?
Clar, sí, sí, amb l'Enric vam primer com readaptar
vam
les cançons.
Vam provar una mica, no? Al principi,
sí.
Com...
Acústic, sí. Tot, molt... Bueno, dues veus, guitarra i trompeta, ja està. I en el moment de posar-ho en comú i a l'estudi, clar, el Santi té tot un univers també molt diferent, no? I llavors ho vam anar com vestint tot, no? Cada cançó, vale, què tenim? Doncs quin vestit li posem? Quin color? Quina sonoritat? I va ser com... És això, no està superpensat tot.
Va ser molt natural.
Sí, és clar, és que cada cançó té tantes opcions. Podria ser de tantes maneres, tot sempre.
De fet, sembla a vegades que estigui improvisat. La gravació, que a més acabeu amb somriures... Sembla que ha quedat bé, que deixeu allà i que enganxeu aquestes introduccions que després continuem amb un altre tema.
Sí, exacte. Bueno, i era una mica la proposta al final, que artísticament vam dir que el principal fossin les veus i la resta d'elements s'anessin entrellaçant entre les veus i nosaltres mateixos també com a cantants que ens anàvem entrellaçant. Llavors també va venir en part de gràcies a l'Adrià Serra, no? que també és l'enginyer o a qui ens ha ajudat a fer el disc, que va proposar de gravar moltes coses amb una cinta, amb una gravadora de cinta analògica. Uh-huh. I això també va tenir un pes important. dins del so que hem acabat trobant i que també remet pues, una mica a les gravacions que l'Alba i jo havíem escoltat i trobat de l'arxiu del Cantut, d'alguns bueno, entrevistes i senyors i senyores que tenien gravacions amb, pues, així, amb aquestes sonoritats com amb molta personalitat i antigues i...
Sí, de fet, o sigui, gran part era com les cançons de Bressol es canten a la intimitat, no? A casa. Llavors era com transportar sonorament això al disc, de dir, és que això ho cantaries al menjador de casa teva. I nosaltres el que busquem també, tant al disc com en el directe, és la proximitat amb qui ens escolti.
I també busqueu que els pares o qui sigui els hi canti sense el vostre risc, no? És aquesta també la idea?
Això és l'objectiu sí. principal, perquè posar play és molt fàcil, ja, no? Sí. I, bueno, nosaltres diem, no som pares, no? Ni tu ni jo, i no tenim aquesta experiència, però sí que veiem que el món està anant cap a un lloc molt, no sé, de posar música i no pas fer-la tu, no? I en realitat cantar ho pot fer tothom. Afinant més. Exacte. O afinant menys. I això ho hem après també mirant les iaies i avis com cantaven. I és que n'hi havia que desafinaven moltíssim, que no podíem ni treure la melodia del que estaven cantant, però és que estaven cantant. I és igual, perquè la funció no és afinar, sinó relaxar un nen o una nena, no? I el que relaxa és que el nen estigui amb tu, no? Bueno, que clar, posar play al nostre disc segur que també el relaxa, segurament. Però la idea és fer les cançons maques perquè se'ls aprenguin els pares i mares i continuar amb la funció.
Sense ser pas, també el meu germà, que ja l'heu conegut avui, jo li cantava una de petit, que era el meu ratllet de la versió de Mozart, la cançó de Bressol.
Clar.
I el seu germà, no?
Clar, per això mateix. Sí,
o sigui,
sí.
No. I bueno, hi ha una altra peça clau que espero que ens estigui escoltant perquè és un veí del barri que coneixem bastant. De fet, a mi em deu identificar com el fill de la bodega perquè ell, que la bodega dels meus pares va prendre un cigaló de tant en tant. L'Enric Casasses.
Sí, no sabia sí. que vivia per aquest barri.
Sí que ens ho va dir.
Ah, no me'n recordava.
Sí, sí, sí.
Sí. Oh. Ha estat un gran, gran, gran plaer i honor i privilegi, no? Que l'Enric pogués participar en aquest disc.
Ha sigut molt fort. O sigui, a part de tenir-lo, tenir una experiència de passar una tarda amb ell...
Clar,
vam aprendre molt. I també una de les idees de tenir-lo a ell era, primer, tenir més imaginari sonor, no? No només música, sinó poesia d'aquí, de contemporània, no? Però també el fet de... ens plantejàvem anar a dormir, cantes cançons de Bressol, però com més et fan anar a dormir? Amb contes, no? Uh-huh. I vam dir, no ens ve gaire de gust posar un conte al disc, però la idea d'algú recitar era com una mica fent referència cap aquí, no? I, bueno, se'ns va acudir l'Enric de seguida i vam dir que li hem de dir, esperem que li agradi, i clar, passar una tarda amb ell. De fet, dues de les cançons que hem gravat amb ell, les hem gravat in situ, amb un micro tots.
I en directe.
Veure com ell ho vivia i de la manera com ens transmetia, bueno, això va ser una classe magistral.
A nivell energètic va ser com, bueno, sí. el que s'ha quedat del disc.
A més, és una bona combinació la seva manera de recitar i les vostres veus allà, sobretot en dues, que era fantàstic. Era fantàstic. I què t'anava a dir? Parlant abans de la improvisació, hi ha els introats, o no sé si ho pronuncio bé.
Introits.
Que hi ha el 4 i el 7, però això vol dir que hi ha més, però que s'encarta el calaix, no?
Això
pot ser.
Els hi diem o no? Ah. Era exclusiva?
Exclusiva.
Exclusiva era per despistar.
Vale.
No sabíem com distingir-los. Un era el malson,
sí.
i l'altre, el somni del trobador. De fet, l'introit és simplement vam trobar una àvia que cantava El noi de la mare, però hi posava una intro abans. Una introducció, que és aquest petit tros que li hem posat introit per no posar ni intro, ni introducció, ni preludi. Ens agradava aquesta paraula també fent referència a la sardana. I, bueno. I quan ho vam tenir a punt, no sé per què, estàvem, de fet crec que no hi eres tu,
Enric,
després estàvem al Santi a casa i diem, va, què els introits? I em fa, posa, introit número 4. I aquest, 7. Dic, va, que despistarem el personal. Vaig trucar, Enric, escolta, que això anirà així, vale?
Jo, vale, vale. Vinga.
Molt bo, molt bo.
Però no ho digueu ningú, eh?
No, ja no sé, ningú us escolta ara.
Era el titular de l'entrevista.
Vale, ja per anar acabant, bueno, primer, no, per acabar ens queden dues cosetes. Una és la part fosca, diguem-ne, del disc, entre cometes, uh-huh. Que és en cosa de Udols, és Udols, uh-huh. Que es nota amb la, sobretot amb la trompeta, i bueno, alguna zona així, quasi Morricone i total, i alguna lletra que és una mica així fosca també.
Sí.
Com és que aquesta part fosca?
Bé, va ser una mica la sorpresa a l'anar a investigar i fer la recerca de les cançons de Bressol, que nosaltres ens imaginàvem, o quan pensem en una cançó de Bressol tenim la idea de que és una cançó tendra, com molt bonica, amable, i n'hi havia algunes que eren molt fosques. Les lletres de cançons de Bressol d'algunes de les que hi ha al disc són com molt crues, i bueno, vull dir, nosaltres les vam agafar i abraçar, i també ens va com ajudar a tenir aquest contrast de que realment tu no sempre és bonic, no, fer dormir una criatura. A vegades estan plorant i plorant i no i es desesperen, i tu estàs allà encara més desesperat també, no? Imagino. Llavors, bueno, volíem incloure aquesta realitat del fer dormir algú que no vol dormir o no pot.
El títol del disc, de fet, ja fa referència a això, no tant a l'udols, que l'udols de les cançons, però també els udols fent referència a l'animal d'un nen, no, del que és plorar i plorar i no poder dormir.
Doncs això, ja no vull fer més spoilers del disc, que els oients descobreixin sobretot les cançons populars, com has dit, La noia de la mare o El son son. I ara, per acabar, sí, el que vull preguntar és sobre l'espectacle que va estrenar el dia 19, no?
Sí.
Perquè el disc ja ha sortit el 2 de novembre, mm-hmm. però ara heu d'estrenar un espectacle, i que és un espectacle així una mica especial, no?
Sí, sí, és molt, està molt bé, crec.
De fet, ja el vam estrenar a la...
Sí, vam fer una preestrena. Una
a la Fira Mediterrània. Que, de fet, ells també són coproductors de l'espectacle, que ens ha anat molt bé. I he de dir que l'espectacle no és un concert, és un espectacle com a tal, de dalt a baix. Ens ha tret bastant de la zona de confort a nosaltres, dir que també actuem d'alguna manera, però no és teatre.
No és teatre, però tampoc és circ. Concert.
Tampoc és circ. Però sí que hem treballat aquest directe amb Otelio Candy, que són la Griselda Junca i el Tomeu Amer, que ells venen del circ, i tenir-los a ells ens ha ajudat molt a tenir una visió molt diferent del que tindria un músic com a tal, no? I ens han ajudat molt també. Hem tingut l'equip del Jan Ferrer, la Gemma Avellana als llums i l'Adrià Serrano al so, i amb aquest equipet hem treballat de luxe. La veritat és que ens ho hem passat molt bé,
sí.
preparant el directe. Tothom té molta sensibilitat, no? Que això crec que també es mostra, no?, quan toquem al final, quan, bueno, almenys a Manresa tothom ho va rebre
sí.
molt, molt tendrament. Busquem, bueno, això que hem comentat abans, no?, de convidar el nostre menjador o el nostre sal a tot el públic, no?, i fer-lo sentir a prop, i una mica de carinyo que fan falta, no?,
sí,
en aquests temps.
Sí, d'emocionar i...
Sí.
Que també, si la gent s'adorm, està bé.
Ja,
bueno, ja s'ha de sentir, no? Són cançons de Bressol.
Sí, vull dir, al final vol dir que fem bé la nostra feina, no? Vull dir, em va passar a Manresa.
Va passar.
I em va fer molt feliç veure que hi havia gent que bueno, dormia un rato i després es despertaven i estan com un somni, no? Jo pensava, és que ho estem fent bé,
no? És això, no? És això.
Altres que estaven ultra emocionats, clar, sí. perquè... també hi posem molt de la nostra part, no? Vull dir, anem a això i la majoria sortien molt, molt emocionats del bolo.
I el dia 9 teniu tot perdut ja, o fa falta fer crida de...
No ho
Ui,
sé.
No, que no tardeu, no. Si voleu venir, a Caçà de la Selva, el dia 19 a les 6 de la tarda, al Festival Cantut.
Doncs moltes gràcies.
Un plaer.
Alba, Enrio...
Gràcies.
I molt agraït per la vostra visita. Bueno, doncs moltes gràcies a tots per escoltar-nos, i fins al proper programa. Que tingueu una bona música.